Snus Blanc. L'Snus Blanc, que sona d'un nom que segurament molts de vosaltres no heu escoltat, és una droga que ara mateix està de moda entre els joves. El pitjor de tot això, el pitjor de tot això, i crec que ho dic bé, que és el pitjor de tot això, és que fins ara podem dir que és legal. És a dir, pots anar a un estanc a comprar-la. Què és l'Snus Blanc? Per què ens hem de preocupar? Quines mesures s'haurien de posar en marxa? Quins riscos pot tenir? Parlem de tot això amb el doctor Xavier Fàbregas, que és director mèdic del Centre Masferriol i metge especialista en addiccions i trastorns de salut mental. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Si et sembla, comencem pel principi, comencem per una qüestió més planera. Què és l'Snus Blanc?
L'Snus Blanc és una nova manera de presentar un sistema de consumir tabac que existia a Suècia des de fa més de 200 anys. L'Snus tradicional, que és tabac picat molt finament, barrejat amb sal i barrejat amb aigua, es posava en unes bossetes, tipus bossetes de te petitetes, i això es posa entre la geniva i el llavi superior, i això va deixant anar quantitats de nicotina que equivalen a fumar diversos cigarrets. Això es posa, ja t'ho dic, en aquesta zona de sota del nas, per dintre entre la geniva i el llavi, i això va deixant anar durant 30 minuts, una cosa així, una quantitat de nicotina que permetia, doncs, d'alguna forma reproduir l'efecte dels cigarrets.
Carai.
Això, que és un consum tradicional a Suècia des de fa, ja t'ho dic, més de 200 anys,
sí.
Quan a Suècia va entrar a la Unió Europea, va exigir com una de les condicions que això no es prohibís. Era quan començaven totes les mesures antitabac,
uh-huh.
I amb l'excusa de que això no fa fum, de que a més era una cosa de tota la vida, doncs van aconseguir que es pogués mantenir la venda en el territori de Suècia, i s'ha seguit fent des de fa molts anys. Jo m'ho conec perquè la meva dona és sueca,
ah.
Jo ho vaig provar una vegada,
sí.
I em va semblar horrorós, perquè va fent com una mena de suc marronós que va deixant, doncs, un sabor estrany a la boca. Seria semblant al tabac de mascar de les pel·lícules de l'Oeste,
sí.
Seria una mica equivalent al rapé.
Però senzillament que es posa directament així entre
així,
el llavi i els dents, no?
Entre el llavi i els dents, i el vas apretant una mica sense donar-te'n compte, i això va permetent que es lliberi aquesta nicotina.
Clar, això el que passa és que és addictiu, perquè és nicotina, llavors
sí.
Provoca la mateixa addicció que una cigarreta?
Exacte, absolutament. El que passa és que ho van defensar dient que, com que no feia fum i que era una cosa tradicional, doncs ho han mantingut legalment amb tabac a Suècia. El que passa és que fa uns quants anys es va inventar el que en diem l'Snus Blanc, que és nicotina sintètica. Llavors, aquesta nicotina sintètica, al no portar tabac, se salta totes les regulacions legals de la Unió Europea, perquè el que està prohibit és el tabac. Si això no en porta, el que aconsegueixes és un estatus alegal que permet que això es pugui vendre als estancs. El que passa és que això era poc conegut fins que, a través d'aquests influencers, d'aquests personatges mediàtics, doncs s'ha posat de moda, amb unes suposades avantatges en el sentit de que era un estimulant per permetre, per exemple, concentrar-te, que treia una mica la gana, i llavors des d'aquesta espècie com d'exposició pública s'ha anat convertint en una cosa d'un ús més, cada cop més habitual, sobretot en joves. I a més amb el problema, semblant amb el que passa amb els vapejadors, de que a vegades se'ls hi afegeix saboritzants que fa que gent jove doncs tinguin la sensació de que és una cosa fresca, de que és una cosa bona, pues semblant amb un xiclet o una cosa d'aquest tipus.
És més potent que una cigarreta? És a dir,
bastant més potent. O sigui, hi ha diferents formulacions, però les més fortes arriben a equivaldre una sola bosseta a un paquet de tabac. És molt bèstia. O sigui, clar, i llavors, per exemple, alguns jugadors de la Premier ho fan servir durant els partits, perquè accelera una mica el ritme cardíac. Hi ha tota una sèrie d'efectes que no estan demostrats, que anirien en la línia de dir, bueno, doncs és un estimulant, com que no està prohibit, doncs tira que t'hi va, no? Però bueno, això té el problema, com totes aquestes formes noves d'accés a la nicotina, i fixa't que parlo de nicotina, no de tabac, perquè l'esnús blanc no en porta. Per tant, això és el que el té en aquest llim legal que no permet que les autoritats, fins que ho legislin, ho puguin prohibir. Doncs té totes aquestes aparents avantatges que moltes vegades doncs, són valorades, no? El fet de ser un estimulant, de poder-lo utilitzar en llocs tancats, com un avió, com una discoteca, llocs on no podries encendre un cigarret o no pots fer servir un vapejador, doncs això permet aquest consum.
Clar, en aquest cas estem parlant d'un producte molt addictiu, no? Perquè si estem parlant de que una bosseta porta la quantitat de nicotina d'un paquet de tabac, estem parlant d'una addicció flagrant directament, no?
Sí, sí, sí. Home, pensa que, em sembla que una vegada vaig parlar amb tu la qüestió aquesta dels vapejadors en forma del Bob Esponja.
Sí.
Una manera d'introduir, te'n recordes?
Sí.
Introduïa doncs, el consum de substàncies que d'entrada no eren tabac encara, però que eren aquests saboritzants que feien doncs, que nens molt petits, de 10, de 12 anys, estiguessin doncs, fent servir el vapejador, que era una cosa com molt xula, com molt d'imatge. Doncs això té una mica el mateix risc, el fet de que introdueix en el consum d'aquests derivats de la nicotina, que no necessitem, però en aquest cas directament hi ha amb la nicotina. O sigui, no hi ha ni aquest pas intermedi d'intentar fer servir primer doncs, unes bossetes amb saboritzants, sinó que directament vas al consum de nicotina.
Carai, clar, quins riscos té? És a dir, té molts de riscos, perquè clar, en aquest cas, en comparació amb el tabac, veig que no, al no hi haver combustió hi ha cert tipus de gasos i de més que no estan, no? Llavors, només tenim la nicotina. Quin risc hi ha aquí?
Bueno, la nicotina s'ha demostrat que té una relació directament amb diferents tipus de càncer. El que passa és que els estudis no són estudis concloents, perquè com que era una cosa molt restringida a un ús localitzat als països escandinaus i pràcticament quasi només a Suècia, doncs d'alguna manera no s'han fet estudis a llarg plaç de veure quins efectes té. Sí que hi ha doncs, una relació amb problemes orofaríngics, és a dir, tot el que té a veure amb problemes de geni, amb problemes de dents, perquè vulguis o no vulguis, estàs produint una substància que fa un suc que és tòxic i, per tant, en les genives i en aquesta zona es produeixen problemes dentals. Hi ha la possibilitat de crear o de produir càncers de llengua, càncers de boca, etc. I potser el que disminueix és la possibilitat de tenir problemes de càncer de pulmó, perquè aquests sí que estan molt relacionats amb el tema del fum i de l'escalfar el tabac.
És a dir, hi ha altres tipus de riscos i altres tipus de relacions en aquest cas. Clar, un cop t'enganxa, suposo que el complicat és desenganxar-te de tot això, perquè
sí,
no deixa de ser una droga.
Sí, a més, és que no és necessari. O sigui, en realitat estem creant una nova necessitat amb una història que avantatges segur que no en té. Encara que només sigui el fet del cost. Imagina't un nano jove que es gasta, doncs, no sé què val ara aquí a Espanya aquestes noves presentacions, però barat no deu ser. O sigui, estem afegint una necessitat on no hi era. I, a més, amb aquestes qüestions que no estan investigades, on probablement doncs, hi ha tots aquests també components additius dintre de l'esnús, els hi posen, t'ho dic, essències de fruites, els hi posen coses que tampoc deuen ser massa naturals, per no dir gens. Llavors, tot això segur que representa doncs, una sèrie de conseqüències que no hem avaluat. El que passa és que probablement serà una moda que durarà un temps i és possible que desapareixi.
Sí,
per exemple, sí. Hi ha una cosa curiosa. Si t'hi fixes, en molts homes joves suecs, la sensació és que tenen el llavi com paralitzat, una mica a l'estil del José María Aznar. O sigui, el fet d'utilitzar durant molts anys aquestes substàncies, el que fan és que es paralitzi una mica la musculatura i els nervis de la zona, i moltes vegades tenen, de forma característica, la sensació de que tenen el llavi superior com paralitzat. No? Els donen una expressió una mica estranya.
Tipo Botox, però en nicotina.
Sí, una, aviam, podíem parlar d'una cosa d'aquest tipus, però, evidentment, des del punt de vista que és una cosa que a la llarga és irreversible. O sigui, s'ha fet malbé tota aquesta mucosa, tota aquesta expressió facial, perquè, a més, et passes molta estona al voltant d'entre mitja hora i 40 minuts portant la bosseta sota el llavi, en la qual has d'anar fent una força que manté la bosseta aquesta aquí, en el seu lloc, i la vas apretant, fent moviment de la cara, per la qual al cap d'un temps et queda una mica el llavi com una mica estrany, no? Fixeu-s'hi, perquè es veu molt, ja t'ho dic jo, potser perquè tinc he anat molt a Suècia, m'hi fixo molt en aquestes coses.
Doncs, doctor Xavier Fàbregas, director mèdic del Centre Mas Ferriol i metge especialista en addiccions i trastorns de salut mental. Escolta'm, gràcies per a totes aquestes explicacions, aquests aclariments que ens has fet sobre l'esnús blanc, molt amable.
Vinga, moltes gràcies a tu.